Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Mestre, pedagog, defensor de la llengua catalana i de l'escolarització en català, escriptor, traductor, crític literari, activista cultural i referent cívic. Joan Triadú va ser una de les figures més polivalents que va donar la cultura catalana del segle XX. Ara celebrem el centenari del naixement i resseguir-ne la trajectòria permet conèixer l'evolució de la resistència cultural interior del catalanisme enfront dels embats que ha anat rebent. Joan Triadú i Font va néixer el 1921 en una família obrera de Ribes de Freser. Quan tenia 17 anys, en plena Guerra Civil, va començar a exercir de mestre a Granollers. L'any 42 es va llicenciar en Filosofia i Lletres i poc després una tuberculosi el va obligar a recloure's a Cantoni Gros, a la comarca d'Osona. Va ser allà on des del 1944 fins al 1968 va ser l'ànima del concurs parroquial de poesia, una de les primeres manifestacions públiques de la literatura catalana perseguida pel franquisme. Triadú es va mantenir actiu en diversos fronts. El 1946 va ser un dels fundadors de la revista Ariel. Entre el 48 i el 50 va fer de lector a la Universitat de Liverpool i el 51 va protagonitzar una de les primeres grans controvèrsies del món cultural, tant de l'interior com de l'exili, amb la publicació de dues antologies, una de poesia i una altra de contes, que va ofendre aquells que havien quedat fora de la selecció. D'aquí vindria un famós joc de paraules. En Triadú, tria, du. Va viure de prop la creació l'any 61 d'Òmnium Cultural i de la Junta Assessora pels Estudis de Català, convertida el 1969 en Delegació d'Ensenyament del Català, un dels seus grans cavalls de batalla. A més, va escriure milers d'articles sobre pedagogia i literatura i va ser una presència habitual a la revista Serra d'Or i a les pàgines de cultura del diari Avui des de l'any 76 fins a la mort del 2010. Seguint l'exemple del seu mestre, Carles Riba, Triadú va basar l'autoritat acadèmica i intel·lectual en l'exigència, el rigor i la recerca constant de l'excel·lència. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una persona que has conegut molt, de Joan Triadú.
Sí, sí, sí.
Com era com a persona? Tu que l'has conegut força.
Bueno, jo... és una cosa molt personal. I si hagués de situar entre els personatges meus herois, situaria en Joan Triadú. Perquè quan, en fi, la gent s'ha de situar la persecució que hi havia contra la llengua i la cultura catalana d'una forma absoluta. Absoluta, eh? Jo tinc la sort d'haver nascut en un medi rural que tot és català, que tot era català, etc. No? Però hi havia altres nuclis que no eren així. En Triadú, no sé si és l'any 42 o 43 o 44, no recordo exactament, quan es va casar amb el pis de la República Argentina a Barcelona, va tirar un envà, el va enderrocar per fer més gran la sala. I en aquella sala hi va posar tot de cadires. I en aquestes cadires, de forma clandestina, la seva dona cobrava una pesseta, qui podia pagar perquè no es perdés la llengua i la cultura catalana.
Donava classe.
Donava classes clandestines de llengua catalana, eh? No res més que això, eh? No hi havia res de política. I això ho feia per salvar la llengua i la cultura. Jo, una persona que... Un home, una persona que ve d'un humil, d'un fill de treballadors, però treballadors, eh? Perquè hi ha una part de la seva família que són, bueno, en fi, sí, gent de la flamarada més iconoclasta, eh? Uh-huh. En perill, el portal romànic de Vic... a l'entrada del portal romànic de Vic, un dels que volia fer algunes destrosses era un oncle seu, eh? O sigui, no ens equivoquem, eh? Aquest patrimoni de la humanitat que és el portal romànic. Doncs, per defensar una llengua i una cultura, que una persona d'aquest origen sigui capaç de fer això, col·laboració absoluta de la seva dona, que venia d'una família burgeseta, sí, burgesa mitja alta, això vol dir una consciència extraordinària. Això per què ho feia? perquè li sortia de l'esperit, i les persones que per l'esperit defensen la llengua i la cultura, això és la meva relació amb en Triadú, que sempre va ser... ell era un home d'un caràcter ferm, eh? Vull dir que si no eres treballador o pencaire o d'això, no et feia gaire cas, eh? Bueno, en aquest cas ens vam avenir, alguna vegada li feia de xofer, en fi, però en fi, em deia, em pots ajudar? I jo, bueno, m'agradava. Tinc la sort d'haver pres molt amb ell, molt.
Avui en parlarem, dediquem el programa amb ell a través de la veu autoritzada com a comissari de l'any Triadú del crític literari i escriptor Joan Josep Isern. Moltíssimes gràcies, senyor Isern, per ser avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per cridar-me a venir aquí a parlar.
En Joan Triadú és una figura cabdal o del segle XX català, o precisament perquè va viure en unes circumstàncies tan difícils hauria d'haver estat una figura cabdal del segle XX català?
Jo crec que Triadú és un referent cívic i ètic dels més potents que hem tingut a casa nostra l'últim segle. És a dir, és un home que ha marcat una manera... Ell tenia unes idees molt clares i anava a seguir el camí que ell considerava que havia de seguir, però d'una manera intel·ligent. És a dir, en Triadú, això que explicava ara el Josep Maria, podia haver anat cada vespre amb una cartereta a donar classe avui doncs amb una parròquia i demà amb un centre excursionista i demà passat no sé on, però ell va optar, va ser una mica un pioner del treball així en xarxa. És a dir, ell va optar per formar formadors. És a dir, no es va dedicar a anar a donar classe senzilla, sinó a formar persones que podrien després multiplicar aquest efecte. I això ho fa, l'any 56 és quan es casa, i els cursos els fa al menjador de casa seva, que dissortadament la clandestinitat té aquestes coses, impedeix que existeixi ni una sola imatge d'això, és a dir, els únics records són els dels seus fills, que li va fer amb Passola, de Mobles Maldà,
el pare de l'Isona Passola,
l'Armengol Passola, li va fer un escó al voltant de tot el menjador, sí. I allà és on es feien les classes, i el que sí que es conserven doncs és el paperet anunciant doncs això que deia les classes, els rebuts, etc, etc. I això va ser dos cursos, és a dir, va ser, diguem-ne, el 57-58 i 58-59, perquè més endavant, sobretot el 61, que és quan es crea Òmnium Cultural, llavors ja entra en una altra dinàmica, però al voltant de tot això, o sigui, durant els anys, ja vindran els anys 60, ell sempre treballa per coses pràctiques, és a dir, s'adona que no hi ha volums, textos pels professors de català, i entre ell i l'Eduard Artells fabriquen i escriuen tres volums que els hi va publicar la Selecta al llarg dels anys 60 de lectures escollides, que eren lectures no només d'autors en Verdaguer, de Guimarà, etc., sinó amb anàlisi gramatical que feia l'Artells i anàlisi literària que feia en Triadú. És la mateixa època que gent d'aquest grup, que és per exemple l'Albert Gené, fan la gramàtica signa. És a dir, entre la gramàtica signa i els tres volums de les lectures escollides existeix, es crea la base per donar classes i expandir això que neix en el menjador, sí, de Can Triadú.
Per multiplicar.
Per multiplicar.
Però és curiós que aquest tipus de material no vingués de l'època republicana i s'hagués conservat d'alguna manera. O sigui, que realment sembla que la tasca de tots aquests pioners, i el Triadú és un d'ells, parteixin gairebé de zero.
Sí, tots aquests pioners o eren morts o eren a l'exili o estaven represaliats o principalíssimament estaven acoquinats a casa seva perquè no els hi caigués la garrotada. Escolteu, això, evidentment això als anys 40, als anys 60 ja és
una altra cosa. No és una metàfora això de la garrotada, eh? Això no és una metàfora.
No, no, en absolut.
Alguna persona que havia intentat fer classes i això li havien donat una bona tunda.
Sí,
eh?
Sí, vull dir que... sí, per exemple, en Triadú, il·lustrant això mateix, l'any 76, quan comença a escriure regularment a l'Avui, quan surt el diari Avui, de seguida en Faulí li diu, escolta, fes crítica literària, i ell diu, sí, però no. És a dir, una setmana parlaré d'un llibre, del llibre que toqui,
Torca,
i la setmana següent començaré a escriure la història, o què ha passat en la novel·la catalana, i després fa el mateix amb la poesia catalana, de la postguerra fins a aquell moment. Per què? Perquè no existien aquests referents. I llavors, després els apleguen dos volums que
ha dit a 62... De la història contemporània de la novel·la
i de la
poesia catalana.
No és un sentit d'allò només de flamarada i tal, sinó que hi ha un projecte al darrere, un projecte ben pensat, eh? I aleshores doncs, són l'exemple és aquest, és a dir, que ell vesteix elements perquè els forats que ell ha hagut de tapar doncs ja quedin, ja no calgui més endavant tornar-los a posar en actiu, no?
Anem a fer un recorregut una mica, si us sembla, per la vida d'ell, així anirem mantenent aquestes fites tan particulars. Comentava en Josep Maria Soler i Sabater que ve d'una família molt humil de Ribes de Freser, o sigui, i que, per tant, sense una tradició literària destacada.
A més, una cosa estranya també, era fill únic, que en aquella època
no era habitual. Era més habitual que les famílies tinguessin alguns fills i haguessin mort tots tret d'un. Això era més normal.
Ell neix a Ribes de Freser, de fet la seva família, els seus pares venen de la zona d'Olot, però estaven en una colònia en la qual encara queden vestigis, i ell neix l'any 21. Doncs el 23-24 son pare ha de venir a Barcelona a fer-se encarregar-se de la porteria de la fàbrica dels mateixos amos de la colònia, al carrer de les Carolines, molt a prop de la Casa Vicenç,
al barri de Gràcia.
El barri de Gràcia. I primer ve el pare, però al cap d'uns mesos ja ve la mare i el noi.
La mare
i el noi, ningú més.
A fer de porters.
I ell, l'habitatge la tenien al terrat.
Que era habitual. Ara també els pisos moderns, això, o els edificis moderns, això no existeix. Però molt sovint era exactament així.
I llavors, no hi havia ascensor, havies de pujar escales, els pobres vivien dalt de tot.
I els meus avis eren porters a la plaça Catalana, i era exactament així.
I al costat hi havia el quarto de dipòsits d'aigua.
Exacte.
Doncs aquest noi va a l'escola del barri, i al cap d'uns anys, doncs, la gran il·lusió del seu pare era que entrés a treballar a la mateixa fàbrica, però, diguem, en bata blanca, i diu que no, que li agradaria estudiar a la universitat. I, a més, estudiar filosofia i lletres, i, a més, la branca de clàssiques.
Caram.
Clar, son pare queda una mica atònit, però la seva mare ho veu claríssim i li dona tot el suport, i el pare, evidentment, a continuació, per descomptat.
Però quins bons pares, eh? Evidentment, les
generacions espontànies poden ser-ho, però alguna vegada tenen motius cap enrere.
Sí,
no?
Sí, sí.
I el cas és que aquest noi, els fills encara recorden l'anècdota que l'han sentit explicar, doncs, que pel carrer a la mare gairebé li donaven el condol de que el seu fill anava a la universitat.
Pobre noi.
Però bueno, això va anar així. I doncs ell, doncs els primers... Ell es va lliurar, a més, per tres mesos, només que hagués nascut a l'abril per comptes del juliol, hauria anat a la lleva del biberó. Ell, o sigui,
va lliurar de no res.
Potser no estaríem parlant aquí d'aquest assumpte, no? Per tant, bueno, va ser el supervivent i va començar a treballar en aquesta línia. i en fi, doncs...
Sí, quan va ser, ell explica una cosa molt bonica, que quan és mestre és un noi jovenet, que és mestre Granollers, i una de les explicacions boníssimes del bombardeig de Granollers, de la plaça Porxada, tot això, és ell.
Que ho explica, ho ha vist.
Va ser un acte, una criminalitat absoluta.
Això és l'any 38, és l'any 38, és a dir, ell encara no té els 17 anys, es convoca, la Generalitat convoca una plaça de mestres de català, s'hi presenta, li dona el títol, ell té un títol de mestre de català signat per Pompeu Fabra, i aleshores, doncs, obté un destí a Granollers, a l'escola Ferrer Guàrdia. Clar, allà està amb alumnes, es fa els primers pantalons llargs, està amb alumnes, ell
el mestre en pantalons... Que són de la seva edat, pràcticament,
sí, bueno, sí, com clar. Abans,
de 17 anys, i els nanos, doncs, de 11, 12, sí, és a dir, aquesta era la proporció, però, esclar, els nanos absolutament bojos, perquè per fi tenien un mestre, perquè tots els mestres se'ls emportaven al front.
A la guerra, sí.
I, efectivament, ell és testimoni del bombardeig de Granollers, que acaba amb els porxos, etc. I que fa una gran mortaldat, i aleshores, doncs, clar, arriba fins al final, però ja després se'n va a peu, torna a peu fins a Gràcia, de Barcelona, i allà s'acaba aquest període. Però, per exemple, ara fa uns anys, quan vam fer una exposició sobre en Triadú després de la seva mort, que vam estar a Granollers, doncs vam exhibir-la a Granollers, aquesta exposició, encara hi havia gent que se'n recordava i que portaven quaderns que havien fet de classe, perquè, és clar, era una festa perquè els nanos tenien un mestre, això.
Quan acaba la guerra, amb la complicadíssima situació que hi ha, és represaliat, ell és molt jovenet, i el que ha fet, entre cometes, és fer de professor de català, perquè déu-n'hi-do, de mestre de català.
Sí, a veure, ell li passa una cosa, o sigui, jo sempre defenso que aquesta dècada dels 40 és quan es fa el Triadú. És a dir, ara és una dècada que comença, doncs, acabant la guerra, ell va a la universitat, acaba els estudis, comença a donar classes amb una acadèmia, em sembla que a Sants o Hostafrancs, però no està ni 15 dies perquè té els primers indicis de tuberculosi.
Llavors la tuberculosi i la postguerra, com que hi havia tanta misèria, va ser un autèntic flagell.
S'hauria d'escriure la influència de la tuberculosi, doncs, en gent que ho va explicar, com en Triadú o en Martí Pol, però en gent que no ho va poder explicar, com en Rosselló Pòrcel o com el Màrius Torres,
amb el Candel, amb el Josep Maria Casteller...
És tota una història al voltant de... Però era el mal del moment. I aleshores,
mal agreujat per les males condicions
de misèria
absoluta en general, d'higiene, perquè no es podia fer altra cosa, de menjar, d'atenció sanitària, etc.
I ell aleshores, bueno, està a la porta de la mort, li donen els últims sagraments, però finalment aconsegueix remuntar. Està mig any al llit aquí a Barcelona, però quan ja pot, diguem-ne, afluixar el tractament, els metges diuen, ha de buscar clima sec. I aleshores és quan entra en acció algun metge d'allà, parla del Collsacabra, i concretament del Collsacabra de Cantoni Gros.
Que tot i que recordem que és una població que està entre l'Esquirol i Rupit, perquè ens fem la idea de...
Administrativament pertany a l'Ajuntament de l'Esquirol.
Perquè l'Esquirol seria peu, no és peu, però gairebé peu de muntanya, i puges, el Collsacabra, Cantoni Gros, i llavors continues cap a Rupit. Ho dic perquè situar, i era l'antiga carretera d'Olot, per anar cap a Olot, per allà.
Turisme per allà, doncs, és el Cabrerès,
és el Cabrerès.
Sí, preciós, un lloc preciós.
I té la vista de lligar-ho en la parròquia, també, no?
Sí, esclar. Bueno, aviam, en aquella època, qualsevol fotografia que vegeu d'activitats culturals, sempre veureu sotanes, perquè el paper de l'Església, i més l'Església, diguem-ne, fora de la metròpolis de Barcelona, estem parlant, doncs, del Bisbat de Vic, que és una altra cosa molt, molt diferent, doncs, amb ell i amb en Jordi Parcerisses, que també era un altre dels que estaven allà fent repòs, se'ls acut muntar, doncs, un concurs poètic, parroquial, el dia de Sant Roc, el 16 d'agost, que és el patró de Cantoni, i llavors doncs, fan això, fan un concurs poètic parroquial, em sembla que regalen unes obres completes d'en Verdaguer, el guanyador. El primer guanyador és l'Armengol Passola, que era jovenet i estiuejava a Cantoni, i a partir d'aquí comença tot. És a dir, ell després dirà en les seves memòries que als anys 40 li varen fer dos regals. Molt temps per llegir. A Cantoni llegia tres llibres cada dia, deia.
No podia fer res més.
I el mateix quan està a la Universitat de Liverpool, els dos cursos, que allà, a més, entra en contacte amb llibres d'autors d'aquí que ni tenia noció que existien, de la impossibilitat de trobar-los.
Però és un salt de Cantoni a la Universitat de Liverpool? Com s'hi va?
Bé, a veure, de Cantoni, entre mig hi ha un pas important, que és que entra en contacte amb en Palau Fabra, que feia aleshores la revista Poesia, i ell amb en Berrier, amb en Romeu i en Tarradell s'ajunten tots cinc i fan el que serà la revista Ariel. La revista Ariel la comencen a muntar l'any 45 i el 46, ara fa 75 anys, precisament, surt el primer número. I és una revista
clandestina.
Sí, però això és el que anava a dir. És una revista clandestina, cert, no està autoritzada, però allà signa tothom amb nom i dos cognoms. Tothom. I no només això, sinó que els cinc capares de la revista es van alternant en la direcció a cada número. És a dir, perquè no li toqui el rebre només amb un. Aquí, darrere d'això, doncs hi ha aquesta idea de, malgrat tot, som una cultura normal. Hem de ser una cultura normal. I si no ens ho comencem a creure nosaltres amb el nostre capteniment, amb el que anem fent, fracassarem.
I que els alemanys han perdut la guerra.
És clar, sí, sí.
A Triadú, aquest Triadú encara jove, li devem el primer escàndol d'una etapa somorta de la cultura catalana. Just quan va tornar dels dos anys a Liverpool, el 1951, va publicar l'antologia de la poesia catalana 1900-1950 i l'antologia de contistes catalans 1850-1950, que aixequen la polèmica per la selecció d'autors i els comentaris que hi aboca sobre autors com Maragall o Carné. En un número de la revista Ressò va aparèixer un poema satíric, anònim, que havia escrit Antoni Rivera, de fet, i que parodiava un èxit musical de l'època, el Rascallú, de Bonet de Sant Pedro, que es va convertir en Triadú, Triadú. Triadú responia a les crítiques des de les pàgines de Ressò l'octubre del 51 amb el text Un fals concepte del patriotisme i també des de la pròpia antologia mitjançant uns aclariments. Rascallú,
ai, Triadú, ets massa dur en la tria. Guaita les ombres dels que has rebutjat. Com ronden la famosa antologia i et demanen un xic de pietat. Mai, missers, Ariel no els acollia, que és passaport a la immortalitat. Ni feien una tanca cada dia. Ni Carles Riba mai no han respatllat. Llur pecat fou, només, fer poesia sense pidolar-te cap certificat, llegir Carné i escriure en la ironia i no pertany a un grup determinat. Per això els excluïes de la tria, oh tu, galtes de ser, sense pietat. Si ara un aparegut compareixia de nit al teu capçal, te l'has guanyat. Caldrà fer ara una altra antologia, senyor Bofill, dels que ell ha bandejat? Anònim rebutjat, segle XX.
A tot arreu hi ha bé i hi ha mal. D'acord. Però cal atacar. Atacar i atacar el mal allí on sigui. No podem tenir intocables. Hem de ser exigents. No s'ha d'aprofitar tot en nom de la pàtria. Fora un joc cruel. Ningú no s'ha d'ofendre de la crítica exigent. El crític també és un patriota. Més val un bon artesà que un artista mediocre. Més val saber escriure una carta que fer novel·les d'estar per casa. És necessària la jerarquia dels valors, la humilitat dels treballadors i la tolerància dels lliures. Ens neguem a convertir-nos en un país de secs. D'altra banda, res no ha de torça ni pot torça el sentit del criteri d'estudi. Poetes, gèneres, aspectes sencers de la poesia catalana han de restar exclosos d'aquesta obra. En primer lloc, perquè tota mena de consideracions, fora de les estrictament poètiques, esdevenen inutilitzables per respecte a la poesia. Però, encara més, la presència de la mediocritat més respectable, tal volta pedagògica, representativa de tot un estil honorable, potser, o simplement d'una personalitat curiosa, no afavoriria ningú, i especialment perjudicaria el llibre en fer-lo esdevenir confús. Una antologia dels autors més destacats entre els exclosos d'aquesta història antològica fora, evidentment, una obra molt agradable, una mena de llibre del vers català dels darrers 50 anys.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Joan Josep Isern i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la figura d'en Joan Triadú, ara en el centenari del seu naixement. Senyor Isern, acabem de sentir aquest poema satíric del Triadú. Triadú, o sigui, Triadú és el cognom i per separat tria, de triar, dur, de manera dura i salvatge, diguéssim, fent la broma del rescriure. La veritat és que és graciós. Té molta gràcia.
El nom convidava.
I tant. No, però que de vegades ja la sàtira, si està ben feta, sí, malgrat et pugui doldre o no, la veritat és que és graciós.
I quan en Rivera fa això, Triadú, quan no mueres, que eres tu, esclar, això ara no té cap mena de significat, però en aquell moment s'entenia perfectament.
Sí, sí, la cançó del Rescaiú.
La cançó del Rescaiú, sí. Sí, sí.
Quan ell fa l'antologia famosa i que provoca tanta polèmica, primer, per què fa una antologia des de que suposo la treballa a Liverpool?
Sí, sí, sí. És a dir, de fet, aquesta és una de les coses que sobten una mica en l'ambient d'aquell moment, perquè molta gent, Triadú era un personatge que estava per allà, però no tenia una preponderància. És a dir, sí, és un tio que als estius organitza una cosa a Cantoni, això de Cantoni va engrandir-se, però encara l'any 50 i 51 això no era així. I a més ha estat 2 anys a fora, a Liverpool. Qui és aquest paio?
30 anys?
No els tenia encara quan va sortir. El llibre, les dues antologies surten ara, per l'any 51, els primers, el primer trimestre, abans de Sant Jordi, a l'època de la vaga dels tramvies, per situar-nos aquí. Sí. Aleshores, el que sobta és, per una banda, qui ho fa, per una altra, evidentment, com totes les antologies, els no antologats s'emprenyen molt,
però tercera... Antologies contemporànies, va molt bé les antologies medievals, perquè llavors
no s'empipen. Sí, clar, no s'enfada ningú. Però llavors, el pinyol central de tota la polèmica és com tria, i Triadú, és a dir, per l'antòleg Triadú, als 50 anys del primer mig segle de la poesia catalana, té un nom, i només un, central, que és Carles Riba. Alerta, Carles Riba l'any 51 no era el Carles Riba que coneixem ara, és a dir, havia tornat de l'exili, crec recordar, el 43 o el 44, i era un home que també pel seu capteniment no feia bolos, no sortia gaire de casa.
No, era un home sempre molt
tancat. La seva poesia era simbòlica, era una poesia, diguem-ne, profunda i complicada. Per tant, és clar que de cop i volta a l'eix, perquè a més si mireu l'índex, l'eix central de l'índex és un capítol únic central que es diu Carles Riba, i que en canvi noms com Carner o com Segarra, que per excel·lència eren els que estaven vius en aquell moment, Maragall també, però Maragall ja era mort, però Carner i Segarra, que eren els populars, els que tenien més nom. També surten a l'antologia, només faltaria, però surten amb una posició, diguem-ne, clarament subalterna a la que apareix Carles Riba. I això és el que clar, ho sacseja tot, eh? Llavors, clar, comencen a aparèixer epigrames, cunyetes, cartes al director, caricatures d'en Triadú amb una bomba sota el braç, com si fos un anarquista. Tot això passa en aquell moment.
Llavors... Però per què Carné i no... Ah, perdó, al revés.
Perquè els considera, diguem-ne, superficials. És a dir, és a dir, grans acròbates del llenguatge, però que aquella profunditat... O sigui, el que per Triadú és l'essència de la poesia...
Riba.
Que és Riba, doncs, clar, ell, si aquesta és la seva vara de mesurar, és obvi que aquests altres autors... Tan discutible com es vulgui, que quedi clar, però en tot cas l'argumentació, perquè ella en l'antologia argumenta en cada cas, quan parla d'un autor i d'un altre, diu què li sembla bé i què no li sembla tan bé, per tant, diguem, ell juga aquesta carta, i bàsicament per ell és que són uns autors que tenen un gran domini de la pirotècnia del llenguatge, però aquella profunditat, aquella cosa que per ell té Riba, no la tenen. Clar, és, en el fons és el que diu una mica més endavant el mateix Triadú, diu, escolta, està molt bé allò de entre tots ho farem tot, però compte, el que fem, fem-ho bé. Llavors fem-ho tot, però fem-ho bé. I aquí és una mica la filosofia que hi ha darrere d'aquesta antologia, que evidentment és mal entesa per uns, és compresa per uns altres, encara que siguin gent no antologada tampoc, i que l'exili arriba, a més arriba una mica més tard, i hi ha reaccions de tot tipus. El Pere Caldés, que era una persona desconeguda totalment, doncs és un dels que des de Mèxic el defensa, i per tant doncs hi ha la primera polèmica realment interessant d'aquells moments.
Per acabar d'adobar, hi ha dos poemes que ell situa dins de l'antologia i que són censurats a l'hora de publicar-se.
Ah, esclar,
ja per acabar de rodonir tot plegat.
Sí, aquesta antologia va passar totes les censures i, evidentment, doncs va... Aquesta, i a més la de contes, que també va caure un conte i van haver-lo de substituir a correcuita. Però això era habitual en l'època.
La censura és arbitrària.
S'elimina les tombes flamejants de Ventura Gassol, és un sonet, que, per entendre'ns, acaba dient foc nou, baixa del cel i torna a prendre, ja ha sonat l'hora d'esventar la cendra, o pàtria de les tombes flamejants. És obvi que la censura això no li agradava. I el poema Déu president d'Agustí Esclasans, que francament jo no sóc pas crític literari, però no m'ha agradat gaire, jo no l'havia llegit i no em va semblar especialment brillant, Acaba dient, és un entorn de Macià, la República Lliure recull el teu cos, president, i en les pires heroiques em fa sacrifici sublim d'una pàtria més alta captant la difícil comesa, les joves corrues et reten l'honor més excel, vés en pau, ni tan dintre nosaltres passem, tot és res, Catalunya és eterna.
Sí.
És evident que és molt...
És conjuntural, és d'un moment determinat, i llavors, ell també el destaca. En el fons, la censura va fer la seva feina, va apel·lar, no?
De fet, ella... Van fer de crítics literaris, perquè...
Sí. De fet, en la introducció de l'antologia, ell acaba dient que ell és conscient que no ha vingut a portar la pau, i amb això agafa aquella frase de l'Evangeli, jo no he vingut a portar la pau, he vingut a portar la guerra. Doncs ell pràcticament ho reprodueix íntegrament, perquè és conscient, és plenament conscient de la que està organitzant.
Sí, que la guerra literària és llavor cultural.
Clar.
Però és curiós perquè una... amb tots els respectes als crítics literaris, però òbviament una antologia de poesia a l'època no tindria per què provocar ni ara ni en cap moment un escàndol tan gran en una cultura. El que passa només s'entén això amb el franquisme a sobre.
Durant molts anys la, diguem, la producció literària catalana per excel·lència era la poesia. Per què? Home, doncs perquè la poesia, amb el simbolisme, amb les mitges paraules, amb les metàfores, permetia dir allò que deia, no? El tu ja m'entens.
Sí, és allò que explicaves un dia tu, Enric, no? Que a partir del llibre allò que deies és que escrivien històries barceloneses.
Clar, no podien escriure història de Catalunya.
A l'immediat a postguerra, doncs,
clar, què volies fer? I explicaves teòricament anècdotes, però que tenia un rerefons i que si tu... De fet, això havia passat a molts cantants, que escrivien uns temes que eren més o menys anodins i tothom els interpretava d'aquella manera i de sobte una cançó que no era cap altra cosa es convertia en un himne polític.
Perquè tu ja m'entens.
Sí. Escriu la història de Lleida, la història de l'Èrida, però clar,
què has de fer?
El que passa, ja dic, la poesia és, en aquell moment era, doncs, l'art major i aleshores, doncs, pels contistes va haver-hi poca brama, no? Però pel tema de la poesia van anar a matar.
Molts anys després, l'octubre del 93, Joan Triadú va ser escollit escriptor del mes de la Institució de les Lletres Catalanes. En l'opuscle editat per l'ocasió apareixia un text en el que el mateix Triadú reflexionava sobre el fet d'escriure, que d'una manera o altra havia unit moltes de les seves inquietuds culturals al llarg de la seva vida. Aquestes reflexions, tota una declaració de principis, portaven sempre el mateix títol per part de tots els escriptors del mes. Qui sóc i per què escric?
Quan em demanen què cal posar a sota del meu nom com a definició de què sóc, sempre dic que posin pedagog i escriptor, tot i que tant un terme com l'altre em fan molt respecte. A més, si em preguntaven si sóc un pedagog en el sentit teòric de la pedagogia, de la mateixa manera que algú pot dir que és filòsof, haig de dir que no. Si em pregunten si sóc escriptor, és a dir, algú que es dedica a escriure i que publica llibres amb la regularitat d'una dedicació principal i constant, també diré que no. Al capdavall, doncs, pedagog i escriptor, per què no? Sempre que els mots tinguin el valor relatiu que al capdavall els escau. Soc religiós de mena, però tot i això em va caldre un salt endavant. De seguida que llegint i havent llegit molt, sense altra distinció que la qualitat, em vaig posar a exercir pel meu compte la crítica literària. Vaig haver de conciliar la meva opinió lliure i la meva consciència moral. Mai no les he pogut separar. Amb el temps, però, els criteris de qualitat han superat els prejudicis i les ignoràncies, fins que literatura i cristianisme no han estat antagònics, sinó complementaris. Escriure, per mi, és llegir, compartir, rumiar i opinar. També és, per damunt de tot, escriure en català, perquè només amb la llengua ens sobreviurem.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Josep Isern, acabem de sentir aquest text, que és un text ja de quan Triadú és gran, però que em sembla que serveix per reflexionar una mica sobre què volia fer ell i el que fa just després de la polèmica de l'antologia de la poesia, de les dues antologies.
El qui sóc i per què escric és un, jo crec que és un text escrit en estat de gràcia, jo crec que és dels millors i més resumits. O sigui, això només es pot escriure després d'haver escrit i reflexionat molt i molt i molt. La vida de Triadú és una vida escrita, és a dir, qualsevol cosa de la seva vida està escrita en un article, en un llibre, etc. I aleshores, doncs, esclar, tots aquests criteris d'exigència, la seva dimensió d'escriptor creient, que no el priva d'escrivint en la revista Forja de Virtèlia, que és de confessional al 100%, no el priva en absolut quan el 54, a l'agost, es mor la Colette, que era l'esca del pecat, per entendre.
Ui, i tant, doncs, una dona bisexual, fumadora... Francesa!
Doncs el mes d'octubre del 54... ell escriu un article de dues pàgines a la revista Forja extraordinari, defensant-la com a escriptora, i així, d'acord, era tot el que vosaltres vulgueu, però aquí parlem d'una senyora que escrivia llibres, i que els escrivia molt bé, i que tenia una sèrie de coses per explicar. I això és el que ell en cap moment renuncia a la seva condició d'home creient, no ho ha renunciat en cap moment, però dissocia perfectament quan ha de parlar d'obra literària a quan ha de parlar, doncs, d'obra, diguem-ne, confessional. I, per tant, aquesta és una de les característiques que la gent no acabava d'entendre. Aquest és de missa. Com és que escriu això?
A més, vida i obra.
Vida i obra.
I quan aquella vegada que se'n va al Montseny, que fan un festival de poesia, hi ha uns controls clandestins, i un de les persones que fa el control, un home llogat allà, és un pare. Llogat allà per passar els controls dels cotxes, no sé si van, ja no recordo ara, i diu, pare, què feu aquí? Es tractaven de vos, diu, què feu aquí? Mira, m'han llogat per això. I bueno, aquest és en Joan Triadú, que son pare està fent allí de vigilant d'una cosa que munta ell, que lloguen a son pare per fer de vigilant, que el pare no sap que el fill anirà allà, això, per un festival de poesia.
Sí, sí.
Perquè té aquest efecte, diguem, de, vinga, sumem-hi gent, ara, ben feta, siguis el poeta del Montseny, que no me'n recordo,
el mossèn Ribot.
Mossèn Ribot, siguis una persona atea, però si fas les coses ben fetes, tu vindràs.
En aquells anys ja instal·lat del tot i definitivament a Barcelona, l'activitat de Triadú també se centra molt en la pedagogia.
I tant.
Vam més enllà o sigui, d'aquesta doble vessant constant, perquè parlar del Triadú és parlar també d'un pedagog, només d'un crític.
Bé, de fet, la primera aparició pública de Triadú és el 38, com hem explicat, com a mestre granollers, però després, als anys 40, sigui per la malaltia, per Cantoni, per Liverpool, diguem, té una dimensió totalment literària. Però el 51, quan torna aquí, ell es casarà el 56, el 51 ha de començar a guanyar-se les garrofes, i llavors entra en contacte amb diverses escoles, i una de les quals és el CICF, el Centre d'Influència Catòlica Femenina, que el criden per començar a donar classes de coses, i ell diu, bé, donaré classes de diverses matèries, però també de català. Endavant. I comença aquí. Llavors, clar, a partir d'aquí, la seva projecció del pedagog que ja era dins, és a dir, no és que en aquell moment comencés a descobrir
canviar,
què, sinó que no, és que realment ell ja la portava aquesta llavor a dintre, no? I aleshores, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, penseu, per exemple, doncs, que quan es crea l'any l'Òmnium, el juliol del 61, ara farà 60 anys, l'endemà, és a dir, el dia, em sembla que és el 11, es crea, l'endemà, ell, en nom d'Òmnium Cultural, i l'Aramon, en nom de l'Institut d'Estudis Catalans, signen un conveni per crear la Junta Assessora d'Ensenyament al Català, la JAEC. És a dir, que Triadú, en l'Òmnium, no va estar el primer dia perquè no tenia calés, no era mecenes per ser dels fundadors.
Va estar el segon dia.
Però l'endemà ja hi era. I a partir d'aquí, aquesta feina, per una banda, a l'Òmnium i a tot el que és l'ensenyament del català i la pedagogia en les escoles en les que ell està relacionat, dibuixen una altra faceta del personatge.
Un any abans de la mort de Triadú, el 2009, veu la llum el volum Textos i pretextos de pedagogia, 1938-2008, un recull de reflexions de Joan Triadú sobre el fet pedagògic. De manera molt especial, a Triadú li interessava encomanar el gust per la lectura als més petits i el preocupava l'estat del català a l'escola.
Fa
Fa més de 40 anys, l'ensenyament del català a l'escola era un fet absolutament aïllat. Uns punts petits al mapa escolar de Catalunya, sense parlar d'altres indrets del mateix domini lingüístic. Petits i dispersos, haurien assenyalat el que hi havia. Algunes escoles, de les grans, religioses sobretot, es cobrien amb classes de català voluntàries o fora de l'horari, però no era de cap manera el que demano i demanàvem. El catalanisme, però, tornava amb el català que Fabra ens havia deixat a sota el braç. Que l'ús del català continués prohibit, o almenys restringit, tornava a ancorar la gent, pares joves en general, cap al catalanisme, i alhora començaven a no trobar estrany que uns caps calents com jo dirigissin una escola o sortissin al diari en castellà per haver donat una conferència o haver obtingut un premi. Per què no? Això era pedagogia, aprendre d'estimar aquesta terra tot creixent. Els cursos de català que es feien als vespres en poblacions o barriades de més immigració es portaven amb una pedagogia llisa i penetrant de professors engrescats i ben preparats, convençuts, com deia el lema de l'any Fabra, que allò era la llengua d'un poble. A l'escola comença l'exercici de llibertat, la qual, però, és vigilada, reduïda en molts aspectes. Tanmateix, correspon a l'organització de l'escola i a la pedagogia que l'infant se senti raonablement lliure. La llengua, però, s'ha d'imposar. Així s'ha fet i encara es practica en zones i llocs del nostre domini lingüístic, amb una llengua que no és la del país. Però crec que la pedagogia pot resoldre, i ha de fer-ho, el problema de la imposició lingüística. A Catalunya cal rebre tots els infants a l'escola que els acull per primera vegada en català, i correspon al mestre i a l'organització escolar de posar en situació d'entendre i acceptar el fet aquells infants que provenen de l'ús familiar d'una altra llengua. La llengua dels nens no podia ni pot dependre ara de la composició provisional de la classe. D'altra banda, aquesta composició ha de variar i sotmetre's a una distribució organitzativa que faci pedagògicament possible que s'arribi a un ús homogeni de la llengua.
En guàrdia.
Acabem de sentir aquest text sobre aquesta reflexió de Triadú, gairebé a les portes de la mort ja, sobre l'ensenyament del català. Ell com va viure la immersió lingüística, que en aquell moment no era tan polèmica com ha sigut no, posteriorment?
No, home, evidentment, ell tenia molt clar que el català s'havia de defensar com a llengua nacional i que defensava l'escola catalana en llengua i en continguts. I a partir d'aquí, doncs, ell és el primer director, quan es crea llavors la Generalitat o amb el Departament d'Ensenyament, doncs, és el primer director de la Junta Permanent de Català, conjuntament amb en Casacuberta, i va treballant en aquest sentit, diguem, dintre ja d'un marc institucionalitzat del qual fins aquell moment no n'havia gaudit. Ara, és evident que ell manté a peu i a cavall tot això que us dic, és a dir, el català com a llengua nacional i una mica com a extensió allò que ell em va dir, que no som una cultura de peatge, és a dir, no hem de demanar permís per ser, ni per existir, ni per manifestar-nos. Que això, teòricament, tal, però en l'època dels falsos equidistants és una cosa que té molt sentit, perquè resulta que els equidistants sempre es decanten per una banda, l'altra. I, per tant, doncs, el Triadú amb això ho tenia molt clar. I aquest llibre de textos i pretextos és interessantíssim perquè no són més que... És una antologia, de fet, antologia de textos seus, sí, sí. Reflexionats des de la vellesa ja. És a dir, són textos que són els que ell escriu al final de cada article, i pretextos, que és el text previ, que és l'article que ha publicat al llarg de la seva vida.
És 38-2008, per tant.
És a dir, és algú que està analitzant, està mirant-se tot el que ha fet i que, sabent-se doncs, ja al final de la seva trajectòria, doncs, diguem, reflexiona i es referma en les coses. D'alguna manera, en aquell moment, és conscient que està escrivint per les generacions del futur. És a dir, allà diu... és un dels seus últims llibres, després venen les memòries, però vull dir, aquest llibre té aquest valor programàtic. És a dir, el triador pedagògic, com el puc trobar? Pom, amb aquest llibre de textos i pretextos, sens dubte.
En els últims anys de la seva vida, 15-20 anys de la seva vida, en Joan Triadú va rebre una munió de premis de tota mena. Això, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, medalles dels ajuntaments, de la Generalitat, la Creu de Sant Jordi, etc. Tots aquests reconeixements... representaven una manera de compensar allò que no havia pogut rebre en els anys del franquisme, o realment va ser la culminació de tot allò que havia fet? Això ja li pregunto al comissari, eh?
Sí, no, hi deu haver-hi de tot. És a dir, a vegades hi ha guardons que diguem, fan, diguem, van millor pel qui l'atorga que per qui el rep.
És que això no va dir, de vegades, no de vegades, molt sovint.
En Triadú, que era un home molt, molt auster en aquest sentit, sí. Diguem-ne, les glòries mundanes, doncs, li interessaven fins a un cert punt molt, molt limitat. Sí. En la primera tongada de Creus de Sant Jordi i és ell, però vull dir, fins bastants anys després no aconsegueix, doncs, un doctorat honoris causa per Blanquerna.
Ell el que estava molt content és que gent que havia estat amb la cultura, diguem, oposada a la cultura catalana des d'una cultura oficial franquista castellana, comencessin també a escriure en català.
Sí.
I això ell va ser molt generós. No va retreure res del passat. I ell va dir, benvinguts, però vosaltres defenseu una llengua i una cultura, que és la d'aquest país.
Sí, no,
però parlant amb ell, sí. Veies que ell l'havien fet gruar, i aleshores ell els va acceptar d'una forma gens dura. Benvinguts, diguem, això és casa vostra.
Sí. Penseu que ell no tenia ni un editorial ni una càtedra al darrere. I estic parlant clarament de Castellet i Moles, que van fer 10 o 12 anys després, van fer una altra antologia totalment diferent, sí, a la d'en Triadú.
Va ser un trencament, també, amb l'antologia del Triadú.
Això és la pel·lícula, sí, d'aquest país als anys 60, que donaria per un altre programa, per,
sí,
ell,
sí,
mateix.
Eh? És una altra pel·lícula, sí.
Però és un període en el qual en Triadú es manté ferm, tots els altres fan... I això ho explica l'Agustí Pons en el seu últim llibre. Resulta que al final de tot el trajecte que fan els altres es tornen al lloc de partida, des d'on ja hi era en Triadú, no s'havia mogut. I llavors això, bueno, fa que en el fons se li reconegui. Mm. Se li reconegui. Potser no li fan grans festes ni grans alegrois.
Però no calia.
Però,
ell
vivia tranquil·líssimament, és a dir, amb això sí que ho tenia.
Envoltat de llibres, de lectura,
exacte,
i...
Una existència molt riviana. Sí, molt, sí, riviana. Sí. És a dir, la llàstima és que en Ribas mor al 59 i, per tant, aquella relació que hi havia s'estronca. Però realment, la petja d'en Ribas, clara.
No tenim més temps. Josep Isern ha vingut avui a fer-nos un repàs molt interessant de la vida de Joan Triadú, que se celebra ara precisament el centenari del seu naixement. Joan Josep Isern, a part de crític literari i escriptor, és el comissari d'aquest any, Triadú. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
A vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, recordar els amics sempre,
sí,
és bonic.
Sí, sí. No, a més, un referent, a més, des del treball, des de l'honestitat, afectes a banda, En fi, un exemple.
Això és l'Enguàrdia.
Molt bé.